Sintonitzeu la ràdio de vidre.
Veus que era un programa així de caire infantil, no? Que sí. Explicaven contes, contes radiofònics. No podem passar res més, Paco, ràpidament, ràpidament, perquè ja el toro ja el tenim aquí, que ens corre al darrere, i acabem ja amb la teva benedicció, i ens queda pendent, doncs, parlar del que passava a Ràdio L'Escala l'any 1998, que ja ho deixem pel proper programa. Vinga.
Molt bé, doncs, amics oients, que escolteu des de casa, que feu un bon dinar tant les mestresses com les pastresses, un bon dinar, a l'hora de menjar bon profit, i els que aneu de restaurant també, demaneu un menú o una carta, i a dinar, i bon profit a tothom, i cuideu-se. Molt bé, merci per escoltar-nos.
Molt bé, doncs Paco, molt ben tornat, gràcies per tot el que ens has portat avui aquí en el retrovisor. Us deixem ara amb l'Ona Vilà i el més calent a l'Aigüera. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Demà hi tornem. Adéu-siau.
No s'assembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio L'Escala. Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordava amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordava amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordava amb tu. El quiosc pot igual bé ser, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordava amb tu.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 14 d'abril, m'agradaria començar el programa amb una mirada cultural, i és que aquest dimarts s'han fet públics els reconeixements de la Creu de Sant Jordi, que atorgarà aquest any la Generalitat de Catalunya. Unes distincions que reconeixen trajectòries i persones que hagin prestat serveis destacats a Catalunya en defensa especialment de la identitat i la cultura catalanes, i també a nivell social en defensa dels drets civils. La Creu de Sant Jordi s'ha atorgat des del 1981 i enguany reconeixerà 20 persones i 10 10 entitats. Entre els guardonats d'aquest 2026 destaquen la filòsofa Victòria Camps, l'escriptora Maite Carranza, l'artista Joan Fontcoberta, els actors Sílvia Munt i Enric Major o la periodista Júlia Otero. També rebran el guardó l'arxiver i historiador Ramon Albert, que ha tingut responsabilitats rellevants en la conservació de la memòria col·lectiva als arxius municipals de Barcelona i de Girona, i també ha estat clau en la creació d'Arxivers Sense Fronteres. En el vessant artístic rebran la creu la ceramista i pintora Maria Àngels Domingo, l'actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, la dissenyadora de moda Roser Mercè i l'historiador i escriptor català d'origen palestí Salah Jamal, que se'l reconeix pel seu compromís amb el diàleg intercultural i la difusió del coneixement sobre el món àrab i islàmic. La Creu de Sant Jordi també reconeixerà l'investigador Ignasi Vila per la seva contribució en el desenvolupament del model d'immersió lingüística escolar a Catalunya i les seves investigacions centrades en la relació entre llengua, identitat i escola. Pel que fa al sector empresarial, la Generalitat enguany distingirà l'emprenedora social Carmen Armengol, l'empresari Miquel Martí, distingit per la seva implicació en el disseny del tramvia de Barcelona, els empresaris vitivinícoles Ernestina Torelló i Miquel Agustín Torres i l'empresària Anna Vallès, distingida per la seva trajectòria de connexió de les empreses amb el món artístic. Per acabar, també rebran el guardió a títol pòstum l'activista Enric Morís, que va ser coordinador de la Creu Roja Catalunya durant 20 anys i va presidir la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya des del 2024. El cuiner Fermí Puig, xef del restaurant Drolma, que va obtenir estrella Michelin el 2002 i se'l reconeix per la seva reivindicació de la cuina catalana tradicional amb mirada contemporània. I el teòleg Josep Rius i Camps per la seva trajectòria acadèmica i de recerca i la traducció d'importants textos bíblics. A més d'aquestes 20 persones que hem repassat ràpidament, enguany la Generalitat distingirà també 10 entitats, en què destaquen la Fundació Pau Casals, que just aquest any està celebrant el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimarts obrirem una nova plana del temps de terra en què l'enginyer agrònom Pere Puigbert ens parlarà del final de la temporada de carxofes. I al Parlem de Salut rebrem l'Anna Fernández, cap de l'infermeria de l'ABS de l'Escala, que ens parlarà del servei d'atenció a domicilis dels pacients amb malalties cròniques. Avui el toc musical el posaran els Sons de Taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem, com sempre, a fer un repàs de l'actualitat local que ens porta, com sempre, la Lali Giner. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia i bona hora. Amb aquesta tramuntana que ens acompanya de nou...
Sí, però avui fa més bon dia, no?
Però com a mínim fa sol.
Clar, exacte.
Com a sol.
I del carrer he pensat, ai, mira quin dia més bonic.
Ai, és bonic. I el vent és més suportable, vull dir.
Home, sí, no és aquella tramuntanada que surt volant.
No, tampoc ho era ahir, però sí que feia, déu-n'hi-do, també, el vent que feia. Per tant, todo bien, todo bien.
Que sí, exacte.
Todo bien.
Que duri, que duri uns dies.
Que duri, veurem. ara, quan em miri el titular que ha dit en Sergi, ja t'ho explicaré, si no. Ja, de moment, però, anem per parts.
Perfecte, som-hi, comencem pel principi.
I comencem per les zones blaves del municipi de l'Escala, que passen a gestionar-se directament per l'Ajuntament. Durant aquesta setmana es fa la transició i els parquímetres estaran desconnectats. En breu s'informarà sobre la nova aplicació per fer el pagament.
Uh-huh. Per tant, tindrem canvis, notícies ben aviat, no?
Canvis, novetats en el tema de les zones blaves. De moment el que hi ha és que estan fent transicions, estan fent canvis, i durant una setmana la zona blava és gratuïta.
Que
això
mira,
és el
aprofiteu.
Que segurament interessa més als oients, és la zona blava no es paga. Aquesta és la notícia, val?
Doncs vinga, tothom a aprofitar i aparcar la zona blava aquests dies.
Exacte, aprofiteu-ho tot. Més coses. El Museu de l'Escala i el Club Nàutic organitzen una rodona pel centenari de l'embarcació Serrata. Déu-n'hi-do els noms de les embarcacions, que els hi posen. Però bueno,
un dia podríem fer uns impresentables d'això.
Sí, està molt bé. És aquest centenari d'aquesta històrica d'embarcació. És un sardinal, no? Historiadors, armadors i mestres d'Aixa van posar en relleu el patrimoni de la vela llatina i el valor d'aquesta embarcació que té el port a l'Escala. O sigui, la tenim aquí a port, aquesta embarcació. 100 anys, eh?
100 anys. Aquí a l'Escala n'hi ha unes quantes, no? Perquè la Paca també és una barca així.
Sí, les que vam restaurar, exacte, sí, sí, esclar. Tenim un passat mariner, una tradició marinera. Llavors, doncs, tot això s'ha de guardar.
I tant, és un patrimoni, és un patrimoni escalenc.
És un patrimoni. Correcte.
Doncs, bueno, enhorabona per aquest sardinal, no?, que fa 100 anys.
Exacte, 100 anys. 100 anys, Serrata, Serrata, és un nom maco, maco, és maco, maco, sí, sí. Bueno, la Paca també, eh?
Sí.
La Paca també.
Sí,
va,
sí.
Anem a més qüestions que hi ha hagut aquest cap de setmana, que són, en aquest cas, el Milla Zero, vale? Que, com sempre, doncs, ha acollit moltíssima gent. Una bona acollida, per segon any consecutiu s'ha celebrat a Riells, eh? Si recordeu, al principi celebrava el CERT pròpiament, després crec que es va fer a la Riba,
un parell d'anys
o així, i finalment hem trobat l'emplaçament de la plaça Univers, que jo crec que és un molt bon emplaçament.
Jo crec que és un molt bon lloc, també, sí. Per queda així com recollit.
Té més capacitat que la Riba i que el CERT, sens dubte. Això té més capacitat i té...
Sí, té més capacitat, però a més queda com més recollit, no? Perquè allà la Riba és com molt extens.
Bueno,
és com estret, però llarg.
És estret
en canvi,
i llarg. Aquest,
la plaça de l'Univers és rodó, no?
Té més de ben fer, no?
Sí.
El problema, clar, és que si fracasses, tens un problema, perquè allà
es veu
més. Però no és
però
el
no
cas.
No va ser el cas.
No és el cas
que no
dir,
hi havia molta
llavors,
gent.
Tenim això, una plaça Univers ben plena, propostes per totes les edats, combinades amb bona música, també amb gastronomia, amb el públic fidel i consolidat del municipi, ja ho sabem, no? Les activitats més lúdiques al matí, amb micros oberts i després amb concerts per acabar amb un DJ, no?
Exacte, hi havia jam session, no? I també més concerts i així, vull dir, una festassa assegurada.
Festa per tothom, exacte. Va, anem als deportes.
Som-hi?
Els deportes, en Sergi Ramírez, que penja les botes als 34 anys.
Carai.
No,
es jubilen aviat, eh?
Clar, és el que tenen els esports, en especial el futbol, eh? Tot i que no és dels esports que jubilin abans.
No, n'hi ha que
també,
jubilen
eh?
Més aviat, sí.
N'hi ha esports que...
Temes
que
de flexibilitat i coses que s'acaben.
Però bueno, és clar, es jubila del futbol, no? Però
home, clar, haurà de buscar
alguna altra cosa
perquè
si no... Perquè no s'aguanta el sistema de pensions que tenim en aquest país. Bueno, el capità del segon equip tanca una etapa de 3 dècades dedicades al futbol, ha vestit les samarretes de la Bisbal, del Sant Feliu de Guíxols, de l'Escala, del Viladamat i de l'Alberca Murcià. I, mentre estava al Nou Miramar, ha assolit 2 ascensos.
Home, per tant, ha fet una bona trajectòria.
Maca, ara ja, doncs...
A gaudir-la, tu.
A gaudir de lo passat i engegar nova etapa.
I tant, doncs mira, des d'aquí l'animem en aquesta nova etapa
molta
que comença.
Sort, exacte. I anem ja per l'esport del cap de setmana, que ha donat veu als escacs, a la BTT, a la rítmica i a la natació. Aquests pobres esports que queden sempre en segon lloc després del futbol, doncs ara fem una ullada... una minicopa d'escacs, diuen l'Ivan, el circuit comarcal de BTT infantil i la fase comarcal de rítmica s'han disputat aquest cap de setmana amb un èxit de participació i, d'entre tot, cal destacar també els bons resultats de l'equip de natació a Figueres.
Home,
farem un
esports,
repàs.
Exacte, i són esports que també hem de reivindicar, perquè estan traient medalles i estan
sí,
guanyant campionats.
Sol passar que aquests minoritaris que ningú, bueno, no tenen el públic que té el futbol, no, per entendre'ns, pues, van fent mm-hmm. i van aconseguint èxits, no?
I bueno, està bé que els hi donem veu també de tant en tant
i que
els hi reconeguem tot això.
Clar que sí, és la nostra feina, no? Donar veu a tota la,
a
totes les entitats i tots els que organitzin qüestions. I ara sí, el temps. Amb aquesta tramuntana que va a la baixa, amb aquest cel absolutament serè, vale? Això ja ho veiem, per tant,
sí, sí.
No és interessant. L'interessant és què passarà demà.
Què passarà demà?
Demà ja pararà el vent, i a migdia i tarda la temperatura pujarà. Bueno.
Per tant, demà tindrem un dia d'aquells de primavera
demà
assolellada.
Demà és quan tornen a pujar les temperatures, bàsicament, no? Seria aquesta la idea. En el moment en què pari la tramuntana, tornaran a sentir-se les temperatures. Jo no sé sé si a aquestes temperatures que hem tingut al cap de setmana, bueno, el dissabte,
bueno,
en especial...
Tampoc esperem que faci allò molta calor, eh? Vull dir, que faci una mica de solet i estem contents.
Jo desitjo que no, perquè jo ja, o sigui, no sé la gent, però porto un constipat a sobre...
d'aquests canvis de temperatura, sí.
De, avui estic a 30 graus i demà torno a estar a 15.
És que no.
I vaig amb el polar.
És fatal,
no,
això.
No. Per tant, no uns... no sé.
Necessitem una transició més pausada.
Més pausada. Però
sí,
bueno,
poc
clar,
a poc, progressiva.
La primavera, la sang altera, és el que té.
I ens altera també les temperatures.
Ens altera les temperatures, correcte. Vinga.
Doncs vinga, Lali, ens amplies tot això al punt de la una i avui tenim
i avui
també
tertúlia. Sí.
Doncs fins després.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:15 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I per continuar, posem-hi una mica de música, com cada dimarts, amb els Sons de Taverna d'en Joan Brugués.
Sons de Taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
Golondrines yucateques és una de les cançons més velles i emblemàtiques de la trova yucateca, de Mèxic, composta pel mestre Ricardo Palmerín en lletra de Luis Rosado Vega. Tot i que el seu origen és mexicà, aquest tipus de composicions va influir moltíssim en el desenvolupament de l'habanera a la península Ibèrica, ja que l'intercanvi musical entre els ports de Yucatán, Cuba i Catalunya era constant. Ens l'interpreta el grup Llops de Mar de Sant Feliu de Guíxols.
Posaron su nido, unidos posaron piando de amor. Qué blancos sus pecios, sus alas inquietas, que inquietas y leves abriéndose en cruz.
Y cómo alegraban las tardes aquellas. Tardes aquellas bañadas de luz,
así en la mañana, oh, de mi vida, vinieron en alas de mi juventud, amores y ensueños como golondrinas, como
sueño.
Calena l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
I un dimarts més és moment de parlar del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, Pere, de què ens vols parlar avui?
Mira, com que s'està acabant una temporada d'una d'hortalitzes de les que hi ha més... a mi m'agrada més i també hi ha molta gent que li agrada. Llavors tenia ganes de parlar-vos una mica de carxofes, de diferents varietats, de quan és la temporada, una mica de les carxofes.
De carxofes, si no recordo malament, crec que em van parlar una mica quan va començar la temporada.
Però quan ara... va començar,
sí, exacte.
Correcte.
Ara comentes que ja ha acabat, no?
Sí, fixa't que és una hortalitza que és desitjada, perquè quan... De fet, n'hi ha tot l'any, això també us ho voldria dir, però no tothom ho té present, perquè és que a l'estiu... pràcticament només compren carxofes aquells que volen fer un arrosset i sense carxofes no pensen que no serà, perquè la carxofa en l'arròs és un dels, sigui arròs de verdures o sigui fins i tot arròs de mixta, una mica de carxofes, la veritat és que queden molt bones, sobretot a les paelles. Per tant, ara s'està acabant, m'han tornat a venir ganes de parlar-vos de carxofes, perquè potser algú no ens va escoltar en l'inici, doncs mira, podrà fer ara.
I tant. I com ha anat aquesta temporada de la carxofa aquest any?
Mira, al principi de la temporada anaven molt i molt cares, perquè la carxofa, el preu lliga molt amb el temps, perquè és una flor, que és un capullo d'una flor, és a dir, la tallem abans de que la flor s'obri, és com imaginar un capullo d'una rosa, doncs no va carxofera, és una carxofa. Quan fa fred, avança molt a poc a poc, és a dir, creix molt a poc a poc. I quan fa fred, a l'hora, és quan molta gent té més ganes de menjar-ne, i no n'hi han. Llavors han anat bastant cares durant tot l'any. Al final de temporada els preus van baixar molt i podríem dir que ara es troba les carxofes a menys de la meitat del preu que anaven quan era el pic de l'hivern. Queda poc temps per ja perquè comencin a escassejar altra vegada, però encara podreu 15 dies, un mes, tenir-ne no tan perfectes com el pic de l'hivern, però encara bones.
I aquest canvi de preu és habitual de cada any o s'ha donat aquest any prou?
Bé, depèn molt del temps que fa l'hivern. Aquest hivern ha sigut un hivern plujós, fred, no amb temperatures extremes, perquè sí que val a dir que la carxofera resisteix, però la flor, el capullo, la carxofa, a partir de 2 graus sota 0, fins i tot 1, ja queda cremada. I aquest any ha estat un any bo, perquè la temperatura, molt fred no ha fet, hi ha hagut humitat, però, clar, al fer fred no anava molt ràpid. Era molta qualitat de material, però n'hi havia poc en el mercat. Ara hi ha més material, hi ha més carxofes, però ja no són tan bones, s'han envellit una mica, la carxofera està cansada de fer fills, és com una... És una planta viva, ha anat fent flors, han intentat, els hi hem anat tallant, i ara al final ja en fa menys, però les plantes, les saviesa de les plantes és una cosa elles, quan arriba el temps que veuen que se'ls hi acaba la vida, tenen ganes de deixar descendència. I llavors em fan més havia de la flor de sortir, d'espigar-se, perquè pensen, mira, és que aquesta, si no, jo ho dic jo, que pensen, però que la anem a mirar a deixar descendència, anem a espigar ràpidament. I com més petits, més fills va traient, però esclar, ja no són de tanta qualitat i, per tant, en el mercat ja ve un moment que diu prou, perquè les carxofes s'han fet velles, a dintre tenen molt de pèl, i bé, i llavors han d'arribar varietats híbrides que aguanten la calor, que rendeixen menys quilos i que són més cares a treballar.
Clar, perquè en aquest sentit, quan s'acaba la temporada, arrenqueu la planta i llavors en plantareu una de nova, o és la mateixa planta que tornarà a fer carxofes?
Mira, la mateixa planta es pot, normalment, es guarda 2 anys.
Uh-huh.
2 anys, el primer any amb molt de vigor, fa unes filles molt sanes i molt boniques, el segon any està més dèbil, s'ha envellit una mica al blat, segueix fent carxofes i encara és rendible. A partir del segon any se sol canviar. Tu podries deixar la matallà i encara t'iria fent carxofes. Fa fills pel cantó i treu carxoferes pel cantó. Una mica com una platanera, va traient fills pel cantó. Però el que es fa, s'arranquen aquests fills i es replanten.
Uh-huh.
Es replanten igual que es fan amb les maduixeres, igual que es fan amb molts cultius, perquè llavors, a agafar el fill i replantar-lo, agafa molta força i torna a sortir una planta vigorosa, molta empenta, i que torna a fer carxofes precioses l'any següent. 2 anys, podríem dir.
Uh-huh. I has comentat, Pere, abans que les carxofes són molt resistents. No sé si els han afectat molt aquestes tramuntanades o pluges que hem tingut aquest any.
La pluja no. Sí, mentre no es quedi inundat.
Uh-huh.
Si una hortalitza queda inundada una setmana seguida, un pam d'aigua, evidentment el que fa és podrir l'arrel. Però la pluja és molt bona per la carxofera. No tant el vent. El vent li trenca fulles, la desvironda una mica, no? El vent no és amic de cap hortalitza. Les hortalitzes, que molta gent diu verdures, els agrada vomitat, el bon temps, el sol i humitat i res més. Vent no és un enemic de totes les plantes d'horta.
Uh-huh. I entenc que aquí és terra de carxofes, no? Aquí se'n fan forces?
No se'n fan moltes, uh-huh, perquè la gent aquí viu d'altres cultius, però seria una terra bona de carxofes. Seria una terra bona. De fet, s'havia plantat, inclús la gent que tenen hort, segur que en planten, perquè molta gent el que fa és té un petit hort per tenir 4 carxoferes pel seu gust. Es planten una carxofa que és vermella, vermellosa, morada, que és la carxofa de, diguéssim, típica que s'havia fet a l'Empordà tota la vida.
Mm-hmm.
Llavors hi ha la carxofa de Tudela, que és la carxofa que s'havia fet tota la vida en el Prat, que ara s'ha anat substituint per una carxofa híbrida molt més resistenta a tota classe d'inclemències meteorològiques i, per tant, més rendible pel pagès, tot i que no és tan bona com aquella carxofa que es feia aquí a l'Empordà, que es fa encara amb algun hort, aquella vermella.
Mm-hmm.
Però és difícil de trobar per vendre a l'engròs. És complicat, eh? Ens hem d'anar a les carxofes típiques de les que es poden fer arreu.
Mm-hmm. Per tant, avui en dia, quina seria la carxofa més cultivada?
Més cultivada és la carxofa híbrida,
mm-hmm,
que és una carxofa que costa envellir, és a dir, aguanta més que la carxofa... Perquè si haguéssim parlat tu i jo fa 10 anys, hagués dit que la carxofa més cultivada és la blanca de Tudela, que és la carxofa que es feia en el Prat, es feia a la zona de Sant Boi, a Benicarló, tot es feia aquesta carxofa. Encara se'n fa, però al ser una carxofa tan delicada que la manipules de seguit es torna negre. Doncs aquesta és la híbrida, la que ha aconseguit triomfar, perquè és molt més agraïda per vendre. Clar, un botiguer renuncia una mica a la qualitat si pot presentar un producte bonic i excel·lent, que també és bona, eh? Vull dir que no... Però, clar, potser tan bona com l'altre no, però l'altre té tants impediments per... Com aquí diu, és delicada, el doble delicada. I, per tant, la que hi ha en el mercat avui dia és, bàsicament és la híbrida.
I, Pere, ens has dit, estem a final de temporada, però uns 15 dies, no? Encara ens queden per trobar carxofes?
Sí, depèn molt de... Si la calor apreta molt, em farà més de via, però si ve encara una mica de fred, allò, no pas gelades, però una mica de temperatures no siguin tan altes, doncs aguantaran més. I jo crec que pràcticament el que dius tu, 15 dies, un mes, llavors sí que s'acabarà i hi hauran ja aquestes que són plantades expressament tard per gaudir-ne al pic de l'estiu, quan hi ha els turistes, i posar-los en els plats més especials.
Clar, això que has comentat, que hi ha gent que compra carxofes a l'estiu, això són les carxofes que es planten més tard o són carxofes que heu collit i guardeu en càmeres?
No, es planten més tard. La carxofa és una de les poques hortalitzes que es guarda poc, eh? Vull dir, màxim que la pots guardar en càmeres i neveres uns 7 o 8 dies, tot i que va perdent aigua i va secant-se i va quedant més lletja. La carxofa és d'aquelles hortalitzes que s'han de collir i vendre. Això és ideal. Són varietats de carxofes, el que tu em preguntes, que els planten més tard. Més tard, en llocs que no fa tant calor com aquí, és a dir, es planta a la zona de Navarra, la Rioja, i llavors els importem cap aquí, cap a Barcelona, cap a l'Escala, cap allà on sigui. O bé del nord de França, tota la part de Bretanya, també hi ha carxofa raderenca, i llavors a l'estiu, doncs, com que avui dia tot va amunt i avall, doncs si qui necessita carxofes, doncs compra allà on hi hagi. Perquè el que vol és tenir-ne, i el que s'ho pot pagar, doncs encara més. Pues, clar, sempre és millor fer-te'n un bon tip quan el preu és més raonable.
Per tant, Pere, si volem menjar carxofes a l'estiu, hauran de ser de fora, no?
Sí, pràcticament de fora de Catalunya, perquè aquí fa massa calor, se planten a llocs, ja et dic, una mica a la part alta de la Rioja, tota aquella part de Tudela, i llavors també, ja et dic, del nord de França n'hi ha bastants cultius raderencs que venen a l'estiu. Potser no al mes de setembre, però al mes de juny i juliol sí.
Doncs, Pere, moltes gràcies per tornar-nos avui a parlar de carxofes. Avui hem centrat una mica més, no?, en aquesta temporada de les carxofes. L'altra vegada vam parlar més de les varietats.
Digue'm. I varietats, sí.
Exacte. I crec que ens vas explicar alguna recepta. Vull dir que si algú té ganes de cuinar carxofes pot recuperar el capítol que vam fer aquella vegada, al novembre, en què ens vas explicar alguna recepta per cuinar les carxofes.
Molt bé. Doncs, Ona, ha estat un plaer. I bé, i la setmana que ve una fruita, segur.
Perfecte, doncs ens retrobem la setmana que ve, Pere, parlant de més fruites i verdures.
Doncs una abraçada.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
I ara que encetem aquesta segona mitja hora de programa, passen 4 minuts de 1:15, és moment de fer el vermut amb en Paco Torres, com sempre, i avui també amb Amaia.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal? Com estem? Avui en el vermut musical Amaia. Nascuda el dia 3 de gener de 1999 a Pamplona. En l'actualitat té 27 anys. És cantant i compositora coneguda per la seva veu dolça. el seu estil pop alternatiu. Inge, amb lletres íntimes, toca el piano i el ukulele. Es va donar a conèixer després de participar en l'Operació Triunfo 2017, on va arribar fins a la final i va ser proclamada guanyadora. A més, va ser seleccionada junt al seu company Alfred García per representar Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió 2018 amb la cançó Tu Canción, composta per Raúl Gómez i Silvia Santoro. El 31 de maig del 2018 va actuar en la 18a edició del Festival Primavera Sound de Barcelona al costat de la banda catalana The Free Fall Band, la traducció de l'anglès, la banda de caiguda lliure. També ha fet col·laboració amb altres artistes com Rosalén, Zahara, Judith, Nederman i altres. La discografia més destacada és Però no passa nada i Cuento no sé quién soy. Ha gravat 3 àlbums i 6 senzills. En el mes de juliol actuarà en el Festival de Cap Roig. Escoltarem per Amaya Tu Canción.
Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real.
Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué.
Ya no puedo
inventarlo.
Siento que bailo por primera vez. Eres el arte que endulza la piel
de mi mente viajera que sigue tus pies.
Siento que bailo por primera vez junto a ti.
¿Sabías que...?
Una curiositat sorprenent és que l'espai exterior no és completament silenciós, encara que sovint es digui el contrari. És cert que el so, tal com el percebem, no es pot propagar en el buit perquè necessita un medi com l'aire. Però això no vol dir que no hi hagin vibracions o ones. Per exemple, en zones com núvols de gas o al voltant d'objectes massius, hi ha partícules suficients perquè es produeixin ones de pressió. Un cas famós és el cúmul de les galàxies Perseus Cluster, on els científics han detectat ones que es poden interpretar com una mena de so. Aquestes vibracions són extremadament greus, molt per sota del que l'oïda humana pot percebre. De fet, si es poguessin escoltar, serien com un to profund i constant. Els científics han convertit aquestes dades en sons audibles, augmentant la seva freqüència, creant el que es coneix com a sonificació. Això ens mostra que, tot i que l'espai sembla buit i silenciós, en realitat està ple de fenòmens físics actius.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per continuar ho farem amb una d'aquelles històries que ens sorprenen, perquè sovint la realitat supera la ficció. Avui descobrirem la història de la farmacèutica d'Olot, que el 1992 va desaparèixer en un graig sense deixar rastre, però va sobreviure 492 dies tancada en un forat sota terra. I com sempre ens explica la història el company Aniol Ribas de Ràdio Vilafant, el Coses que passen.
Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
És la matinada del 27 de març de l'any 1994. A la gasolinera de Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, un treballador veu aparèixer una dona. Està extremadament prima, camina amb dificultat i va completament bruta. Porta una samarreta i uns pantalons que li queden grans i li demana una moneda per poder trucar des d'una cabina telefònica. Diu que el seu nom és Maria Àngels Feliu, coneguda com la farmacèutica d'Olot. Feia 492 dies que ningú sabia res d'ella i, de fet, la majoria ja havia perdut tota l'esperança. La notícia atura totes les redaccions dels diaris. Però de sobte sorgeix una pregunta. Un interrogant que tardarà 8 anys en resoldre's. Tothom es pregunta, on ha estat tot aquest temps? Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem del cas de la farmacèutica d'Olot. Viatgem a la nit del 20 de novembre de l'any 1992. Maria Àngels surt de treballar i va fer una copa amb uns amics. Cap a les 9 del vespre aparca al seu garatge d'Olot. És quan surt del cotxe que l'assalten dos homes. No hi ha gaires paraules, la immobilitzen i la fiquen al maleter d'un altre vehicle. En qüestió de minuts, la farmacèutica desapareix de la faç de la Terra. La policia comença una investigació que, des del primer minut, està plena d'errors. Per alliberar-la, es demanen 800 milions de pessetes, una xifra astronòmica per l'època. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional segueixen pistes que no porten enlloc, mentre el cas es converteix en un autèntic espectacle mediàtic. Acaben detenint dues persones, Joan Casals i Xavier Bassa, que després de mesos a la presó es demostrarà que són innocents i no tenen res a veure amb el cas. Mentrestant, la Maria Àngels, no ho sap, és a Sant Pere de Torelló, a pocs quilòmetres de casa seva. La deixen al soterrani de la casa de Ramon Ullastre, un vigilant municipal. Es troba en un espai minúscul per una persona, 1,60 m de llarg per 1,5 m d'alt. La Maria Àngels ni tan sols es pot posar dreta en cap moment. Durant 16 mesos, el seu món es redueix a 4 parets de formigó sense ventilació ni llum natural. De fet, no tindrà ni tan sols mobiliari, només disposarà d'un matalàs i un cubell de plàstic. El menjar li arriba a través d'un forat, trossos de pa, una mica de formatge i les sobres de la família que viu a sobre seu. A la crueltat del segrest se li suma que sent els passos dels nens d'Ullastre jugant al menjador, sent el televisor i les converses quotidianes. És a dir, està separada per la normalitat només per uns centímetres de terra. Els captors utilitzen la bombeta de l'habitacle per torturar-la. L'encenen i l'apaguen de forma arbitrària perquè perdi totalment la noció de si és de dia o de nit. L'aigua la beu d'una ampolla que li reomplen de tant en tant. L'únic objecte que li permeten tenir és una petita ràdio de piles. A través d'aquestes mateixes zones de ràdio, la Maria Àngels segueix notícies sobre el seu propi segrest, sent com alguns periodistes inclús especulen sobre la seva mort, o el que és pitjor, sobre la possibilitat que ella mateixa hagi organitzat el seu segrest per aconseguir diners. Però qui eren realment els captors? Bé, no estem parlant d'un grup organitzat, criminal, amb infraestructures a l'estranger, ni molt menys. El cervell de l'operació era Ramon Ullastre, un vigilant municipal de Sant Pere de Torelló, un home que coneixia els protocols de seguretat i que va dissenyar aquell lloc amb una fredor absoluta sota el terra del seu propi garatge. Però Ullastre no actuava sol. La seva dona, Montserrat Teixidor, era plenament conscient de qui hi havia a sota els seus peus. Ella era qui preparava el menjar que després baixaven a la Maria Àngels. El nom més sorprenent dels segrestadors involucrats va ser Antoni Guirado. Guirado era policia local a Olot. Era un dels agents encarregats de protegir la ciutat. I, paradoxalment, va ser ell qui va donar tota la informació logística sobre els horaris de la Maria Àngels, el seu recorregut des de la farmàcia fins al garatge i el moment exacte en què seria més vulnerable per poder-la segrestar. Guirado, de fet, fins i tot va arribar a patrullar per la zona els dies posteriors al segrest, escoltant de primera mà els avenços de la investigació, mentre la seva víctima patia a pocs quilòmetres d'allà. La Maria Àngels va explicar que el primer que va perdre va ser la noció del temps. Sense rellotge i sense veure la llum del sol, sumat al que hem explicat de les bombetes, feia gairebé impossible orientar-se en el temps. Feia servir la ràdio per intentar-ho, però només li deixaven les piles de tant en tant. Quan aquesta s'apagava, perdia la noció de l'hora que era. Per tal d'intentar no embogir, va començar a crear-se una rutina. Es va començar a fer horaris per tot, imaginaris i marcats per la intuïció, és clar. Es va assignar una hora per fer exercicis de memòria, una altra per moure les cames al poc espai que li permetia el lloc, i una per escoltar la ràdio si els captors li deixaven les piles. Però, és clar, allà tancada, amb el temps, el seu cos va començar a patir les conseqüències de la falta de llum solar. La pell se li va tornar completament blanca i va començar a perdre la visió de lluny per falta d'utilitzar-la. I, és clar, també va perdre molt de pes. Ella mateixa va relatar que per sobreviure a la fam i a la monotonia, mossegava cada bocí de pa durant minuts, intentant extreure'n el màxim gust possible, convertint l'acte de menjar en gairebé l'únic esdeveniment important del dia. Una de les figures clau d'aquest grup de segrestadors era Sebastià Comas, conegut com a Iñaki. El paper que complia l'Iñaki era el de guardià. Era qui baixava al soterrani, el que estava més en contacte amb la Montserrat. Era, doncs, també qui, per llàstima, li duia la ràdio i les piles, inclús retalls vells de diari, perquè pogués llegir i entretenir-se una mica. En les seves declaracions posteriors, l'Iñaki deia que sentia llàstima, però durant un any i mig no va fer res per treure-la d'allà. El grup seguia esperant el pagament, un pagament que no arribava. La família Feliu va intentar fins a 3 vegades fer el lliurament d'aquests diners, però sempre va fallar, en ocasions per la presència de patrulles de Guàrdia Civil, en altres per indicacions confuses d'on deixar la bossa amb els diners per part dels segrestadors. El cas és que aquest intercanvi va efectuar. Va passant el temps i la Maria Àngels es va desgastant. Passen coses horribles. Per exemple, Maria Àngels explica com per la ràdio que li deixaven, un dia va escoltar una notícia que deia que havien trobat restes humanes prop de la zona i que deduïen que podien ser les d'ella mateixa. Escoltar una notícia de la seva pròpia mort va ser horrible per la Maria Àngels i un cop molt dur el seu sentiment d'esperança. Tot i així, segueix aguantant. Arriba al març del 1994, quan portem un any i mig des del dia en què es va efectuar el segrest. En aquesta situació, el segrest s'ha convertit en una càrrega per la banda. No han aconseguit els diners que volien i, a més, tenen una dona retinguda i que, si es mor, pot suposar un problema enorme per als criminals. En aquest punt, l'Iñaki comença a actuar pel seu propi compte. Al matí del 27 de març decideix que ja n'hi ha prou. Treu la Maria Àngels del forat, la fa caminar cap al cotxe i li tapa els ulls. Ella no sap si la porten a matar o a alliberar. Finalment, l'allibera en el lloc del que hem parlat al principi, la gasolinera de Lliçà de Vall. En sortir, gairebé no pot ni caminar,
Li fa molt mal l'esquena, la llum li danya la vista i està molt prima. Per desgràcia, la normalitat per la Maria Àngels no arribarà de seguida. El país sencer ara es pregunta com ha pogut sobreviure. I aquí comença una de les parts més amargues, la sospita. Alguns investigadors, frustrats per no haver trobat el lloc del captiveri durant 16 mesos, comencen a filtrar teories que posen en dubte la veritat d'aquest segrest. De fet, s'arriba a dir que podria ser fals i que ella estigués involucrada amb els seus propis segrestadors, per tal de guanyar els diners. Però la veritat s'imposa l'any 1999, quan Antoni Giraldo confessa. La policia entra finalment a la casa de Ramon Ullastre i descobreix el cau en què havia tingut a la Maria Àngels durant un any i mig. Els agents que hi van entrar van declarar que era impossible imaginar que un ésser humà hagués viscut allà tant de temps. Estava ple d'insectes amb parets negres de la humitat. El judici, celebrat a l'Audiència de Girona a finals de l'any 2002, va ser una lliçó de dignitat per part de la Maria Àngels. Es va haver d'enfrontar als seus cinc segrestadors: Ullastre, Teixidor, Giraldo, Comas i Paz García. Va declarar durant hores, recordant cada soroll, cada olor, cada paraula de l'Iñaki. La seva memòria era tan precisa que va poder descriure objectes que els investigadors havien trobat al soterrani anys després, confirmant que no mentia en cap detall. La sentència va ser unànime. Ramon Ullastre i Antoni Giraldo van ser condemnats a 22 anys i 10 mesos de presó. Montserrat Teixidor a 18 anys. Sebastià Comas i Iñaki van rebre la pena de 17 anys. 30 anys després d'aquells fets, Maria Àngels Feliu continua a Olot. Mai ha acceptat un plató de televisió, mai ha escrit un llibre de memòries per guanyar diners. Ha mantingut el mateix perfil baix que tenia aquell 20 de novembre. El seu cas va canviar els protocols de segrest a Espanya i va demostrar que els monstres no necessàriament han de ser gent que vingui de fora, sinó que a vegades els tenim més a prop del que ens sembla. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Parlem de salut.
I avui al Parlem de Salut rebem aquí a l'estudi la cap d'infermeria de la Vista de l'Escala, l'Anna Fernández, que avui ens ve a parlar de l'atenció a domicilis dels pacients amb malalties cròniques. Anna, bon dia.
Bon dia.
A veure, per començar, situa'ns una mica què és aquest servei d'atenció als pacients al domicili.
Doncs és un servei que ara mateix està en plena instauració al cap de l'Escala. És un servei que consta d'un metge i d'una infermera que van a pacients, a domicili de pacients, que per causes de malaltia no es poden desplaçar fins al CAP.
Uh-huh. I aquest és un servei nou o és un servei que ja fa temps que funciona?
És un servei que li hem fet una miqueta de... de restyling. Teníem algo semblant fins fa un any i eren tres uves que cada una d'elles tenia domicilis crònics i anaven aquesta atenció. Llavors, el que hem fet és que només és una que es dedica única i exclusivament a aquest tipus de pacient i centres una miqueta més l'atenció i la fase estandarditzada perquè sempre sigui de la mateixa manera, no?
Uh-huh. I una mica com funciona aquest servei? A quins pacients s'adreça?
S'adreça a aquests pacients que, et comento, per causa de malaltia ja no es poden desplaçar fins al CAP. Uh-huh. Vale? És un d'aquells pacients doncs, que no surten pràcticament al carrer i si surten com molt és fins a la porteria i caminar una miqueta pel carrer on viuen, o que precisen mobilitzar-se amb cadireta de rodes, o que per temes de salut fins al CAP no es poden desplaçar i necessiten l'ajuda d'una altra persona, no? Uh-huh. I a vegades aquesta altra persona no sempre està.
Uh-huh. Aleshores, aquest equip que aneu fins als domicilis està format per metges, infermers, o quina composició té?
Sí, mira, tenim una metgessa, i una infermera I després també tenim el treballador social, que si cal també es desplaça fins als domicilis. Habitualment, i l'ideal seria que en una primera visita anessin tots tres junts per veure el pacient d'una manera més, més ampla, no? Mm-hmm. Des de tots els seus aspectes. No sempre és possible, llavors, bueno, a vegades van per separat.
Uh-huh. I aleshores, si algun pacient vol accedir a aquest servei, com ho ha de fer? Ho pot sol·licitar o això ha de ser el metge que te l'ofereixi?
Normalment el que fem és que és la pròpia UBA referent del pacient, que ja va veient que aquell pacient doncs, li costa molt arribar, té grans dificultats, comença a ser ja un estorbo venir aquí i per tant això limita molt que el pacient pugui ser atès pel metge. Uh-huh. Llavors és la pròpia UBA del pacient que fa la derivació, fa un informe, informa el pacient, el pacient també ha donat el seu consentiment i bueno, l'equip de domiciliària valora, cuta a domicili, previ cita i valoren entre tots si realment es pot beneficiar d'aquest servei.
Uh-huh. Perquè, clar, quins beneficis té per un pacient poder ser atès a casa i no haver-se de desplaçar?
El principal benefici és que com no pot anar al cap ve a casa.
Uh-huh.
Sí? Llavors, clar, tens el mateix que es fa al cap, o pràcticament el mateix, no? El podem fer a domicili. Per tant, una analítica de sang, una cura, un sintron, una visita de seguiment, tot això ho pot tenir a casa.
Uh-huh. I ara mateix, més o menys, aquí a la Vessa de l'Escala, quantes persones s'estan beneficiant d'aquest servei?
Actualment tenim sobre unes 85 persones uh-huh. que s'estan beneficiant de l'atenció a domicili.
I és només escala municipi o també abarqueu pobles del voltant?
De moment fem escala municipi, el que és aquesta UBA. Els dispensaris que tenim, que depenen també de la BC a l'escala, la seva infermera és la que té un tram per poder fer aquests domicilis que, bueno, que de pacients que no poden venir fins al dispensari. Això seria ja l'equip de domiciliària 2.0, eh? Mm-hmm. Hauríem de si fos possible i els números surten de poder fer un altre equip que l'igual fes pobles, però això és una miqueta utòpic i seria tot un somni que, bueno, estem en ello.
Mm-hmm. Clar, perquè en aquest sentit ara mateix podeu cobrir tota la demanda que teniu?
Ara mateix a domiciliària de l'escala sí, arribem, uh-huh. arribem a cobrir el que necessitem. Realment són domicilis, són purs, no aquell que pues ara vull que em vinguin a visitar la... No, és molt estricte, han de complir uns criteris i per tant si ho fem així una miqueta més ortodoxa, de moment podem assumir el que tenim.
Uh-huh. Llavors, durant les visites feu només atenció mèdica o també teniu en compte altres aspectes de la vida del pacient?
Clar, la domiciliària és un món molt diferent, no és la consulta que venen i tu veus parcialment aquell pacient. El domicili és una visita molt diferent. Uh-huh. Primer que estàs al domicili del pacient, veus com viu, veus amb qui viu, amb qui es relaciona, com és aquell domicili, quines dificultats té, pot tenir mil barreres arquitectòniques, és d'escales, o que té un ascensor però que no funciona. Llavors, és un altre món, és molt més complex, no és anar i fer la mesura de l'atenció, no? Que és el més bàsic, sinó veus la realitat d'aquell pacient el que està visquent. I això te dona una visió que tu pots... coneixent bé els recursos que tens a l'abast, donar una atenció de qualitat, ja no només mèdica, no només sanitària, sinó molt més enllà, no?
Mm-hmm. Clar, i aleshores, per vosaltres com a professionals també, què suposa, no?, el fet d'entrar als domicilis de la gent i no rebre'ls a consultes? Suposo que això també és un canvi.
És un canvi, el que passa és que tenim la sort de que els dos professionals que estan fent domiciliària i creuen en la domiciliària tenen un maneig a part del pacient crònic espectacular i és molt gratificant. Mm-hmm. I sí que és cert que bueno, un dia com avui doncs plou. i t'has de mullar, i si fa tramuntana, doncs t'hauràs de fer una cua ben forta perquè no se te'n vagi els cabells por ahí, però quan arribes al domicili la veritat és que és algo molt, molt bonic, perquè t'esperen i es creen uns vincles supermacos.
I ja per anar acabant, una mica ja ho has avançat, però algun desig de futur per aquest servei?
Que el puguem ampliar, que puguem arribar a dispensaris, que hi hagi un equip de domiciliària també per dispensaris, i bueno, això ja ho veurem.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Anna, per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a explicar-nos aquest servei d'atenció domiciliària.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I amb el Parlem de Salut posem el punt i final del programa d'avui. Ens retrobarem amb més temes i més converses, però demà no serà amb mi, sinó que serà amb en Sergi. Deixo l'Aigüera a mans d'en Sergi Corral demà, dijous i divendres. Així que ens tornarem a sentir el dilluns. Que passeu una molt bona setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys ara.